Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I deia que tenim diversos temes perquè en Joan va estar, em sembla, l'octubre passat al Yucatán, de nou en aquelles runes i també, o en aquelles excavacions, millor dit, i també doncs, ens pot fer 5 cèntims de com va anar, perquè el vam portar just abans que marxés. També s'organitza un curs d'arqueologia, un parell de cursos d'arqueologia properament, i també farem 5 cèntims, però d'entrada el que motiva aquesta presència d'en Joan aquí és que l'edifici del Castellot de Garraf ha culminat l'obra de millora de l'entrada i l'adequació de l'accés aquest passat mes de desembre, gràcies a les aportacions de l'Ajuntament de Sitges, el Consell Comarcal del Garraf i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER. Els treballs han consolidat l'entrada i una part de la façana lateral, punts que estaven malmesos. A banda, s'han realitzat excavacions arqueològiques a l'interior del mateix Castellot i s'ha millorat la zona d'aparcament i el camí existent. Per tal de fer l'espai més accessible i segur, s'han fet també uns graons per superar els trams de pendents més pronunciats i s'han col·locat baranes de protecció. I pensaran vostès, oi, i això del Castellot de Garraf, on està? Bé, el Castellot de Garraf està sota el viaducte de l'autopista. És a dir, un lloc una miqueta més amunt del viaducte de l'autopista, just al costat del GR, del sender de gran recorregut, del GR92, en el tram que va entre Camdàsens i Can Lluçà. Bàsicament seria això. Joan García Targa, bon dia.
Bon dia.
Un lloc que, bé, els que caminem pel Garraf sempre havíem vist allà quatre pedres, sense donar-li més importància, oi?
Bueno, els que anem en moto cap a Barcelona, ara t'ho comentava, clar, jo tota la vida anant en moto o en cotxe per les costes o per l'autopista, veies una petita elevació i una estructura, fins que un dia vaig dir, home, ho he d'anar a veure, sabia que era un castell, però no havia tingut el moment o no ho havia buscat, i vaig veure que era una estructura completament adaptada a l'entorn natural, a la roca, com si fos una garrapata, una paparra agafada a la roca. I aquestes característiques, juntament amb el que està molt ben feta, molt ben construït, ha permès que es conservi fins avui en dia. Penseu que té una cantera darrere, té les costes, l'autopista, el tren, és a dir, és un edifici que ha resistit el pas de tot això, del qual sabem que comença a haver-hi una evidència cap al segle XI i una sèrie de reformes, i és una estructura interessant. Tal com deies tu abans, l'any 2018, amb un patrocini de l'empresa Promsa, que és una de les canteres que hi ha dins del municipi de Sitges, però més a prop de Garraf, l'empresa Promsa normalment col·labora amb l'Ajuntament i cedeix una certa quantitat de diners destinada a activitats culturals. En aquell any es van dedicar a posar una mica en solfa el tema del Castellot de Garraf. I què es va fer el 2018? Es va fer una fotogrametria, és a dir, una mena de moltes fotos per recomposar l'estructura amb un programa de 3D. Es va fer una topografia, és a dir, un plànol de condicions, es va fer un estudi de com era el castell, es va mirar una mica els documents, és a dir, es va fer una diagnosi de l'edifici. L'any 2022, com també esmentaves, a través d'un plan FEDER de la Comissió Europea, en col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Sitges i coordinats entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sitges, es va fer primer un pla director, que el van fer l'Òscar Valverde, que és un arquitecte de Vilanova, i jo mateix. Es va presentar en un concurs, ens ho van concedir a nosaltres, i es va començar a executar el mes de novembre, el dia 6 o 7 de novembre. I durant una mica més d'un mes, que és el que estipulava el contracte, s'han fet obres de sanejament, de condicionament, de restauració de la porta, sobretot, que amenaçava un col·lapse total, i no és que s'hagi acabat la restauració del castell, sinó que és una primera fase, però que crec que ha millorat considerablement la imatge. És a dir, també s'ha fet una obra interessant de neteja de l'accés, dels graons. Això ho ha fet tota aquesta obra en si, l'ha fet una empresa que es diu Vall i Vall, que són del Bages, i crec que ara pels caminadors i els que pugin el procés és una bona oportunitat de veure un lloc que visualment és molt atractiu, perquè tens el mar davant. Si fas un esforç d'obviar l'autopista, les costes, com dèiem, i no et gires cap enrere, o si vas en cap de setmana, que suposo que la Cimentera no fa soroll, és un lloc molt agradable i molt bonic, i a part que té una història de prop de 1000 anys.
Perquè què és el Castellot de Garraf? Què és aquesta construcció?
Bueno, mira, jo no soc medievalista, però entre els experts hi han dos vessants. Uns que pensen que és un castell, un castellot, igual que el castell de Miralpeix, un castell d'aquestos que seria més aviat una casa fortificada que un castell, no és un castell d'aquestos de pel·lícula, no, és una, és una estructura molt petiteta. I hi ha uns altres especialistes que pensen que és un antic monestir. Però bueno, hi ha un plànol del segle XVI que ubica el monestir, però clar, és un plànol sense escala, amb la qual cosa és difícil d'establir si aquella estructura del Castellot correspondria a aquell monestir. Independentment de si és una cosa o l'altra, l'objectiu d'aquest projecte era arreglar la porta, que de fet estava apuntalada, era arreglar un lateral que tenia un forat important. Penseu que, a part de totes aquestes circumstàncies que l'envolten, a part els anys, abans dels anys 70, van construir unes torres elèctriques d'alta tensió, i que una està en una banda del castell i l'altra està en una altra banda del castell. I els que van fer la ubicació de la torre també van tirar tota la porqueria, les pedres, tot, ho van tirar allà mateix. Amb la qual cosa, bueno, el lloc té una certa complexitat a nivell de logística. Crec que s'ha optimitzat molt bé els diners. És a dir, no parlarem de diners, perquè... però els recursos dels que es disposaven s'han optimitzat perfectament. Mira, perquè ho vegis, la tècnica de construcció que s'ha fet servir per la restauració és exactament igual que les que es van fer servir quan van construir el Castellot. És a dir, s'ha fet una arcada, s'ha refet l'arcada de la porta amb una cimbra, és a dir, amb una estructura de fusta, i s'han col·locat les pedres a sobre, s'han lligat, i quan aquell morter fet amb calç i pedra local d'allà mateix i la pedra reaprofitada de tots aquests enderrocs, és a dir, s'ha optimitzat perfectament.
D'acord, és a dir, no s'ha fet servir una tècnica moderna,
no,
sinó que s'ha anat a la tècnica clàssica.
Exacte. Això ho va establir l'arquitecte, juntament amb mi mateix, i aquesta era la idea. I si algú es fixa, quan entra per la porta i veu la volta, veurà que hi ha com una malla de color blau que marca fins a on s'ha conservat i el que s'ha afegit. També va ser molt, molt xulo, si em permet l'expressió, perquè, clar, la porta estava en part col·lapsada, al treure tot l'enderroc que havia caigut sobre la porta, va anar apareixent tota l'escala d'accés, tots els esgraons. I una cosa molt curiosa que també es pot veure, la porta tenia per darrere dues fustes per enfortir la porta, i s'han trobat els forats on anaven aquestes fustes.
Val.
És a dir, que coneixem molt millor l'edifici del que el coneixíem abans.
Per parlar de dimensions, és a dir, perquè la gent es faci una idea...
Estem parlant de 190 metres quadrats, és a dir, tu entres per la porta, que només no podria entrar un cavall, és a dir, havien d'entrar persones, i a més és molt estreta, és a dir, persones que no siguessin d'una volumetria excessiva, i després hi ha una primera planta, vale, on hi ha unes cisternes en un extrem, a les quals hi ha una que estava oberta i que podia caure, s'ha posat una malla especial perquè la gent no pugui caure, aquells més curiosos, etc. I després, a l'altre extrem d'aquesta primera planta, hi ha una torre, que la següent obra que s'ha de fer és aquesta torre anar caient pedra, i està molt perillós, també. És la següent fase que s'ha de fer. Pensem que el castell tindria una segona planta, que és on possiblement viurien o bé els monjos, o bé els
estadants.
Els estadants d'allà. Que veient l'estructura i les dimensions serien poquets. Serien realment pocs, perquè la superfície útil, habitable, és molt reduïda. Per tant, estaríem pensant de 4 o 5 persones. No sé, una família de masovers que s'encarregués de...
Ja, però si fos un monestir s'hauria de buscar un lloc per encabir la capella, no? Com a mínim.
Bueno, o que hi hagués una capella, un espai de culte allà... O... No ho sé. És a dir... és una problemàtica amb la que no entro perquè no sóc especialista en aquestes històries. Aleshores, insisteixo, també tot el que és l'accés, l'últim dia es va fer servir una màquina excavadora per adequar una mica l'últim tram del GR per poder arribar a un replanell que hi ha, i va aparèixer un forn de calç. Aleshores, és una estructura afegida al que també es podia intuir, però no ho sabíem, i, per tant, afegeix un atractiu a l'hora de visitar aquesta zona.
D'acord. A més, s'ha posat també un panell indicador.
A dalt s'ha posat un panell, que ha quedat força bé, amb una sèrie de fotos de la porta d'abans, durant i tal com ha quedat, perquè la gent pugui veure com estava i com està. S'han posat uns plànols fets amb fotogrametria, és a dir, amb aquesta composició de fotos molt xulos, que és 3D d'alguna manera. S'ha posat el plànol topogràfic amb una alta resolució, i després s'ha fet una breu explicació d'això. Està previst, a baix, abans de començar a pujar cap al castell, col·locar un altre plafó, que està en procés de definició.
D'acord, perquè la gent, doncs, perquè en el fons és relativament senzill arribar-hi.
Sí.
Perquè s'ha de sortir del poble de Garraf.
Correcte.
I s'ha de seguir simplement les senyals blanques i vermelles del
sí,
GR.
Sí, fins i tot, Joan, fins a una certa alçada es pot pujar en cotxe. És a dir, hi ha un dipòsit d'aigua.
Sí.
Que pots deixar allà el cotxe, la moto, amb el que vagis, aleshores només has de pujar l'últim tram. I després la pujadeta, això, per això s'ha adequat una mica la zona més difícil, on aflora la roca natural, i s'han fet uns esgraons i s'ha fet unes cordes perquè la gent pugui pujar
amb més facilitat. També ho heu rascat una miqueta? Heu trobat alguna cosa?
No, o sigui, pràcticament el projecte no contemplava fer una excavació arqueològica, perquè lo prioritari era aquestes dues coses. El que passa és que sí que és cert que davant de la porta, per veure si trobàvem l'esglaó i per poder desmuntar d'una forma lògica l'enderroc, sí que es va fer una petita cala, i aleshores van aparèixer algun bocinet de ceràmiques del segle XIV, d'una que es diu Berri Manganès, però tot molt barrejat. Penseu que, clar, ja la gent va fer moltes activitats, hi ha molta brossa, trobes... Que és curiós, eh? Ens vam trobar una llauna de Coca-Cola, però molt vella. Vale?
Això és arqueologia, també?
Sí, això és arqueologia. Després hi havia una bossa d'algun tipus de patates fregides, que ja no es veuen des de fa molts anys.
Anava a dir, però...
No, però coses curioses, xapes de xiveques... Clar, el lloc convida a una certa privacitat perquè està una mica allunyat del centre i per activitats diverses.
D'acord, ja ho hem entès. Vale. Doncs, per tant, s'ha fet aquesta restauració d'un indret històric, sí, que sí que apareixia referenciat, tot i que era parcialment desconegut.
Sí, és a dir, jo entenc que la gent de Garraf ho coneix. De fet, la fase que té el 2018 ho van fer amb el representant de l'Ajuntament a Garraf, el Rafael Mateos, que és un gran coneixedor i que va publicar un llibre, aquesta col·lecció d'història de Sitges, i que ens va assessorar molt i això. Però jo suposo que per la gent de Sitges que no siguin caminadors, com tu, deu ser un lloc, si no desconegut, pràcticament desconegut. I per això l'altre dia, parlant amb el regidor d'urbanisme, li vaig dir, escolta, crec que valdria la pena oferir un parell de visites per explicar a aquells que vulguin, explicar una mica el que hem fet, igual que ho estem fent ara aquí amb vosaltres, amb la Diu Maricel.
És a dir, organitzar com es fan aquestes visites
sí,
a l'Ajuntament.
Sí, doncs... quedar a l'estació de tren, per aquell que vulgui venir en tren, i pujar cap a dalt, que a veure, qualsevol persona que estigui mínimament en condicions de caminar pot arribar-hi, i explicar una mica el que hem fet i tornar-hi. Això està una mica pensant a veure quan ho acabem de lligar.
D'acord. Per tant, ha estat una intervenció que difereix una miqueta de les coses que normalment ens explica aquí en Joan,
sí.
que és d'anar a rascar i de buscar pedres.
Bueno, ha estat... és a dir, jo ho vaig agafar quan m'ho van proposar, aquesta persona que he esmentat, el referent de tot, amb molta il·lusió, perquè és una cosa diferent. ¿Vale? És un repte diferent. I la veritat és que ha estat molt divertit. A nivell de feina, aquesta gent de Vall i Vall han fet una feina fantàstica, molt dura. Clar, penseu, pujar els materials allà, anaven amb una mena de maquineta que pujava per la muntanya. Vale? Clar, el mes de novembre i tal comença a fer fred, hi ha hagut dies de calor, dies de fred, algun dia de pluja. Clar, estàs en un lloc que és molt bonic per anar donant la volta, però si estàs allà 8 hores vas veient tots els paisatges i les climatologies, però jo crec que el resultat és molt, des del meu punt de vista, i així li vaig manifestar a l'alcaldessa i a la presidenta del Consell Comarcal el dia que vam fer la visita, que ha estat molt gratificant fer-ho. I esperem que la gent ho respecti i que gaudeixi d'això.
D'acord, perquè això ara ha quedat obert a les
ara,
visites.
Ara la responsabilitat, diguem-ne...
És de cadascú.
És de cadascú i és de l'Ajuntament, perquè és... recordo que tots els castells o edificis militars, per una llei de l'any 50 i pico, que no me'n recordo exactament l'any, són bé cultural d'interès nacional a tot Espanya, per entendre'ns. Això que implica que els ajuntaments i les institucions han de procurar el seu manteniment.
D'acord, però aleshores està declarat com a vecín?
No sé si està declarat com a vecín, però les construccions militars, per defecte
o...
són vecín. Això, a veure, a vegades no vol dir res.
Ja.
Molts que es cauen a trossos. Per falta de recursos o per falta d'abocar-hi recursos.
Estic pensant en el que fa uns anys va passar, per exemple, ara a Emprunyà,
que
hi havia tant volum de visites, de curiosos, de gent que fins i tot s'emportava pedres, que al final ho han hagut d'encerclar i no es pot visitar.
Bueno, perquè estem en un país complicat. A nivell de sensibilització cultural i envers el patrimoni, tot això.
No estem parlant d'Emprunyà, eh? Perquè
és veritat que
Emprunyà és una molt més gran,
molt massiva,
imponent.
Clar. En aquest cas estem parlant d'una estructura petiteta, vale? Però insisteixo, molt, molt ben feta, molt ben treballada, i que s'aprofita qualsevol esquerda de la roca per col·locar el mur i perquè estigui allà com agafat.
Sí, perquè està dalt d'un turonet, no?
A dalt d'un turonet.
La nota, un turonet de 104 metres.
Correcte.
I allà ben situat, per tant, és obvi que tenia una funció d'observació segur.
Correcte.
Sobre el territori.
Correcte.
Que a més, l'observació és sobre el mar i sobre la vall, perquè queda allà en la mateixa baixada del fons.
Clar, el GR deuria ser ja un camí anteriorment d'ús, òbviament, històric.
Per pujar cap a Can Lluçà,
exacte,
hi hagués a Can Lluçà
les masies,
i les masies de la plana de Camp d'Àsens.
Exacte, i seria un camí de connexió amb la costa, evidentment.
Sí.
Per tant, és un lloc molt ben situat estratègicament a nivell de control del mar i de l'interior.
Que si venien els pirates també els veien.
Exacte.
I tenien temps de fugir si calia.
Si calia, sí.
Una cosa, Joan, ha quedat tasca per fer, fora d'això que has comentat, de reforçar aquesta part d'on
hi ha
la torre?
Sí, a veure, és a dir, no s'ha fet excavació arqueològica, com et deia. L'ideal, sota el meu punt de vista, seria pujar amb una màquina excavadora i treure tota la pedra de la runa que ens impedeix veure el que hi ha sota. S'intueixen murs, es veuen murs, que deurien ser, quan tu et poses a la façana principal, a una certa alçada es veuen com uns sortints de pedra que semblaria com si hi hagués algun tipus d'estructura que col·locarien allà en fusta, com si fos una mena de carpa, per entendre'ns. Periòdicament hi ha uns murs, hi ha uns murs a l'altra banda, la que dona, diguem-ne, més a mar, i seria interessant, per acabar de precisar aquests extrems, si és un monestir, sortien un tipus de materials o d'objectes al registre arqueològic, si fos una cosa de militar, sortien uns altres. És a dir, que des del punt de vista arqueològic, com que no hem fet res, sí que hi ha excavacions antigues, però, bueno, no sé, hi ha terreres que van deixar, Òbviament no hi ha res publicat, amb la qual cosa, des del punt de vista arqueològic, no tenim cap informació i seria interessant fer algun tipus d'intervenció. Però el primer és la consolidació de l'estructura.
Del que queda destruït, el que no s'ha pogut fer.
Exacte, el que no s'ha pogut fer, que és, no és complicat, perquè és reabliment d'una torre que, fruit, suposo, de les vibracions, s'havia anat fent com una mossegada, per entendre'ns. Clar, s'ha de refer aquesta mossegada.
Correcte.
De la torre.
És a dir, no hem d'obviar això. Té unes torres de mitja o d'alta tensió, has dit?
Sí.
Just al costat, just a tocar.
Al costat.
Li van fer els pilars de l'autopista molt a prop. L'autopista li passa per allà.
Sí, sí, a sota.
La carretera de les Costes està una miqueta més lluny, però hi és, i més avall, òbviament, també hi passa la via del tren.
Bueno, i la cantera.
I darrere té la cantera amb tot el moviment sísmic que...
Bueno, amb les voladures que fan amb dinamita o amb altres materials.
Per tant, doncs...
És una estructura...
Que ha patit al llarg de la història.
Ha patit, però sobreviu.
Però sobreviu, i això vol dir que estava ben feta.
Estava molt ben feta. La part que dona, diguem-ne, a la torre, per evitar que la gent pugi, s'ha posat un cordó, s'han punxat cordons amb unes senyals informatives de desprendiments, és a dir, després la gent, cadascú, òbviament, fa
final, sí.
Però com a mínim, que a nivell de senyalètica estigui senyalitzat, van fer les fotos de com ho vam deixar, i ara és l'Ajuntament de Sitges, com a propietari d'aquest edifici, qui s'ha de fer responsable, i així ho vaig manifestar el dia de la visita, que seria bo que de tant en tant algun tècnic passés, o de tant en tant facin algun tipus de control.
Doncs ja ho saben, si volen anar allò a fer-hi un cop d'ull, sobretot, doncs això, la gent que... Ui, què és això del Castellot de Garraf? Jo recordo que això de Castellot... Abans s'havia dit Castellet, també, per diferenciar-lo d'un altre Castellot que hi ha sobre la parada de Camp d'Àsens, sí. Però no. Però aquí és veritat que la gent de Garraf sempre li havia dit Castellot.
Sí.
I, per tant, doncs, el nom que amb el que se l'ha de conèixer és de...
S'ha mantingut el topònim popular, diguem-ne, i el cartell posa el Castellot.
El Castellot. Doncs aquest Castellot de Garraf, qui vulgui anar-ho a veure, perquè té un punt de curiositat, doncs és això, o per les costes i allà se surt a la banda de muntanya, diguem, de la carretera de les costes, a través del poble de Garraf, que es pot accedir.
Si gires i quan tornes a sortir en direcció a Sitges, la primera entrada que tens a mà dreta,
tires
cap amunt, i a mà dreta, aleshores, pots deixar el cotxe allà o pots pujar fins a aquest dipòsit d'aigua, que són... És una carretera estreta de muntanya que has d'anar pitant per si et trobes algú de cara... però que es pot pujar amb un cotxe normal.
Perfectament.
Amb un cotxe normal.
O si no, doncs bé, encara més ecològic, amb tren.
Exacte.
Es baixa a l'estació de Garraf i aleshores es fa la caminadeta, que no és gaire llarga.
20 minuts.
I a sobre fan aquests 100 metrets de desnivell fins a dalt al Castellot. El Castellot de Garraf, que aquesta tasca diferent de les que habitualment ens acosten en Joan García Targa. Perquè, Joan, vas anar al Yucatán a l'octubre, una setmaneta, no?
Dos,
al final.
Dos, però que es van fer molt ràpides.
Ah.
Perquè van fer, per una banda, la tasca de documentació del lloc, amb uns vols de dron fantàstics i que ens han donat uns materials molt xulos a nivell visual, de geolocalització en plànols de Google de tot un seguit d'estructures que hem anat veient sobre el terreny per ampliar els plànols. Després hem fet moltíssima difusió. Una xerrada que ens va fer molta il·lusió va ser en una escola. Estem en un poblet, bueno, el lloc es diu Eix Batum, està en un poblet que es diu Tecal de Venegas, i aleshores, com que l'alcalde era una mica reticent, vam contactar amb una de les professores de les dues escoles que hi ha, i vam fer una xerrada amb nens, i va ser molt divertit. Va ser molt divertit perquè els hi expliques, clar, veuen una gent estranya, però tant nosaltres que som europeus com els mexicans yucatecs que apareixen allà de cop i volta i els ensenyen unes fotos de Google i els ensenyen un dron, que mai han vist un dron, i els expliquen les coses que fem. I aleshores, clar, es queden així una mica al·lucinats. No?
Ells mateixos desconeixen, en certa mesura, el patrimoni que tenen a tan a
prop. No, pensa que, clar, que aquest lloc és difícil d'arribar-hi. És a dir, arribes més ràpid en bicicleta que en vehicle perquè està molt, la vegetació molt densa, no? I aleshores, clar, és un lloc on van els caçadors a caçar, amb el qual hi ha un risc. Per exemple, el pare d'un dels treballadors que van venir aquest any el va matar perquè el van confondre amb un cèrvol fa uns anys. Jo la història la sabia, però el xofer que ens portava m'ho va explicar i dic, jo això ja lo sabia. Vale? És a dir, que hi ha un risc. I a més està lluny. Amb la qual cosa és difícil accedir-hi, si no vas expressament, vale? com anem nosaltres. No? Ja,
i expressament a buscar pedres tampoc és que hi hagi molta gent
no,
que vagi.
No. Aleshores sí que hem vist moltes estructures molt interessants a nivell de llocs on vivia la gent, es diuen plataformes habitacionals, i ara estem fent l'informe per entregar-ho a les institucions pertinents a nivell mexicà i ja preparant per aquest any. Perquè com que la cabra tira el monte, pues...
Aquest any s'ha de tornar.
Aquest any s'ha de tornar perquè ens il·lusiona molt a tots. O sigui, tant els d'aquí com els d'allà, els que fem arqueologia més tradicional com els que fan arqueologia més sofisticada, vale? de dron, que clar, avui en dia... L'altre dia vaig tenir una reunió amb els que han fet els vols de dron i clar... et presenten unes coses que fa 10 anys era ciència-ficció. Per exemple, em van presentar el Xavi i la Cristina una fotogrametria, que és el mateix del Castellot, però clar, que t'ho col·loquen en un pla de Google, en un plànol de Google, en 3D, i veus les alçades de diferència entre els edificis, a escala real. Clar, és una cosa... Jo tinc imaginació, però no m'hagués imaginat. I així un munt de materials que són molt útils a l'hora de poder explicar, a l'hora de poder raonar, a l'hora de poder fer hipòtesis de com funcionaria aquella ciutat.
D'acord. És a dir, ara les eines tecnològiques us permeten als arqueòlegs...
Moltíssimes coses.
Moltes més coses de les
Clar, és que tu abans feies un plano i el feies amb una brújula, com el vaig fer jo als anys 90, i després passar-lo amb un mil·limetrat i després passar-lo amb un vegetal. I sortia i estava supercontent d'això.
Això t'ho fa el...
I ara et fan unes coses, clar, uns vols de dron dels edificis, que si els neteges bé, clar, tens una volumetria en 3D i veus les escales, veus no sé què, clar, unes coses completament diferents. Clar, els que tenim ja una edat, això ens sorprèn molt. Clar, els que tenen menys edat és més habitual. O sigui, jo continuo frisant per aquestes coses, perquè visualment és molt atractiu. A l'hora de vendre el producte, m'entens? És a dir, aquí vull agrair a, òbviament a Songway, al patrocini, a la Fundació Catalunya Amèrica, que ens patrocina i sense els quals no podríem anar-hi. I la nostra idea és anar, òbviament, aquest any, no sé quan, i continuar treballant amb això i veure si ens deixen fer algun sondeig, alguna cosa, per poder enriquir el registre. Perquè, a més de la part d'anar-hi, que és molt divertit, hi ha molta feina darrere, i després els resultats els presentem a congressos, a revista, tal, perquè és lògic, ja que vas...
Per anar mantenint aquesta investigació. En qualsevol cas, els mexicans s'hi posen bé? O costa? Perquè ara has dit, per exemple, que l'alcalde de la localitat era reticent.
A veure, els alcaldes... Falleig.
Falleig dir-ho,
no? Però depèn. Clar, hi ha alguns que els temes de patrimoni, exacte, els hi engresca més, i uns altres que els hi engresca menys. Això com tota la vida. Aquest de Tecal de Venegas és molt estrany, perquè fa 2 anys ens va facilitar 2 obrers, perquè suposo que igual li anava bé, i en canvi no hi ha hagut manera de que em contesti un WhatsApp dient-li, escolta, ens agradaria fer una xerrada, per això vaig derivar cap a un altre lloc.
D'acord.
Sí, depèn.
D'on bufa el vent, com deia.
D'on bufa el vent, sí, de la conjuntura. Encara un moment.
En qualsevol cas, a la tardor hi torneu, no?
Aquesta és la idea. Aquesta és la idea.
En funció dels permisos, perquè ja sabem...
Bueno, els permisos té el seu procediment, o sigui, el timing és ara. Presentem l'informe de les campanyes 21 i 22, no, perdó, sí, 21 i 22, ens l'aproven, espero, presentem la proposta per aquest any, i si ens l'aproven, és qüestió de buscar les dates que tothom li vagi bé, i en funció dels recursos podrem anar 2-3 setmanes, no sé, veurem. I cadascú dels membres del projecte, per exemple, la Carmen Varela, que és professora de la Universitat de Cantàbria, que és la que ens dona el recolzament diguem-ne, acadèmic o institucional, a mi ja li va molt malament anar-hi sempre, perquè fa classes. Clar. En canvi, jo que sóc autònom m'ho puc recol·locar tot i creuar els dits per poder marxar ni que sigui 2 setmanes. Per això aquesta vegada vaig marxar només 2 setmanes perquè a principis de novembre tenia que estar aquí pel Castellot. Per això fas el que es diu en castellà un encaje de bolillos, perquè tot quadri.
S'ha de fer sempre. I després, un cop tot quadra, també fas els cursos d'arqueologia.
És també de les coses que més gràcia em fan, des de fa molts anys. Com sempre us dic, va començar com fer una prova i ja porto un munt, no sé, 15 o 16.
Jo tinc aquí aquest de la mort de l'antiguitat.
Sí. Clar, les temàtiques comença a ser difícil de trobar perquè quan fas moltes...
Per no repetir-te.
Per no repetir-me i no avorrir-me a mi mateix. Aleshores, fa un parell o 3 anys vam fer un sobre la malaltia a l'antiguitat, que ara també el tornarem a fer a la vegada, però només, diguem-ne, online, enviant els materials i les gravacions, etc. I el tema de la mort és un tema que a mi sempre m'ha atret. O sigui, la mort com a fet físic i després com a fet cultural, i com a les diferents cultures hi ha conceptes diferents sobre aquesta realitat. Aleshores, la idea quina és, i així apareix reflectit aquesta imatge, és part d'un sarcòfag romà preciós, on apareix una persona que s'acaba de morir i tota la família i els servents que estan al voltant. La idea, com sempre, és fer una anàlisi transversal de la mort, des de a nivell antropològic, i després en diferents moments, alguns més coneguts, com poden ser Mesopotàmia o Egipte, o Grècia i Roma, i alguns menys coneguts, com pot ser el món precolombí o el món maia, en aquest cas, que a mi m'interessa particularment, i fer una repassada transversal sobre el tema de la mort des del punt de vista, ja t'ho dic, antropològic, d'història de l'art, arqueològic, conceptual, la cultura material que genera, i les diferències, els diferents conceptes de mort que hi ha a les diferents cultures de l'antiguitat.
D'acord.
Aquesta és la idea de sempre. Comencem el dia 7 de febrer i estem fins al dia 28 de març.
D'acord.
Els dimarts, de 7 a 8 i mitja, a l'Espai Pere Stanfli, i aquí al cartell apareixen els preus i es pot abonar ja mateix.
Sí, oh. si vas organitzant els cursos vol dir que sempre trobes interessats en fer-los,
sí,
oi?
Sí, és a dir, hi ha un seguit de persones que han sintonitzat molt bé amb aquesta activitat, i després sempre hi ha de nous. Més o menys és un 60%, diguem-ne, de repetidors i un 40% de gent nova, cosa que a mi em sembla bé perquè així es va també regenerant. I des del Covid vam introduir la possibilitat de que aquella gent que tingui o problemes de mobilitat o el que sigui, jo envio tota la informació. És a dir, jo faig la presentació tradicional al grup d'estudis, a l'Espai Pere Stanfli, i a la gent que ve els envio el PowerPoint que jo he fet servir, els envio l'esquema mental o l'esquema que faig servir, la bibliografia, tota aquesta documentació, per si volen ampliar, que ampliïn. Però també vam introduir aquesta possibilitat d'enviar-ho a casa. O sigui, jo em gravo a casa meva fent l'explicació del PowerPoint, fent la classe, i els envio tot aquest material també, de tal manera que quan vulguin ho puguin veure o fer el que vulguin. I el curs, l'altre, el de la malaltia, ho fem d'aquesta manera. És a dir, enviant tota la documentació. Hi ha gent que li costa més, perquè depèn de l'edat que tinguis, clar, baixar-te no sé què, entrar en WeTransfer,
sí,
descarregar això, tot i que és senzill, si no ho tens per la mà, doncs es fa feixuc, però bueno, sempre tenen algú més jove que els hi pot donar un cop de mà.
Correcte, i en canvi els més joves potser no poden per qüestions de vida familiar o personal, que sí, i en canvi llavors l'opció aquesta online...
Per això, i aquest curs presencial sempre acabem amb una excursió. L'any passat vam estar aquí a Banyeres del Penedès, al Poblat Ibèric aquest, que és espectacular, i vam estar a Olèrdola, que feia una rasca important. Però la gent va aguantar estoicament.
Sempre fa rasca a Olèrdola.
No, però aquell dia particularment feia molt de fred. Feia molt de fred.
D'acord, és a dir que aquest curs d'arqueologia, el tema la mort a l'antiguitat...
Sí, la mort, el fet de la mort. I com, insisteixo, com diferents cultures ho plantegen de diferent manera. I com aquest plantejament es reflecteix a nivell de cultura material de diferents formes. Des de gent que incinera o gent que inhuma, és a dir, diverses formes de tractament del cos, fins tot el que acompanya en funció de cada cultura i de l'estatus social de cadascun. Perquè sí, això sí que no ha variat.
És veritat.
Quan tens més recursos, tens més parafernàlia que acompanya el cos. Quan tens poc o gens, no hi ha parafernàlia.
Hi ha menys. De tota manera, és a dir, això arriba fins als nostres dies. Perquè, clar, hi ha les societats que tenen els cementiris aquells grans, sí, i sí, sí. Tipus Arlington, per entendre'ns. Sí, sí, sí. Nosaltres tenim això, i l'altre dia que van enterrar el Pelé, vam veure aquella mena de bloc d'apartaments.
Sí, sí, sí.
Que també és un altre format de cementiri.
Mira, jo l'altre dia hem estat fora a Glasgow, i clar, el cementiri històric de Glasgow és una meravella. Mm. És preciós. És clar, és molt diferent aquests nínxols que tenim aquí,
clar.
Que fa com sembla una torradora.
Sí, 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 sí.
És clar. Una cosa molt estranya. En canvi, allà, no sé si la resta estarà millor o pitjor, però com a mínim l'entorn és més agraït.
Perquè en el fons, clar, la cultura de la mort és com recordem els vius als morts, perquè els morts, pobrets...
Clar. No, clar, és com volen que se'ls recordi.
Correcte. Correcte. Doncs aquesta és la proposta que farà en Joan García Targa, com dèiem, els dimarts, oi? És?
Els dimarts. Els dimarts. Sí, sempre ho fem dimarts, des de fa molts anys, i ho fem amb aquestes dates, que a mi em resulten més còmodes, però aquest any he ficat la pota perquè tinc molta feina ara, però bueno, serà una feina més. Però bueno, no passa res. Endavant. Doncs
serà aquesta proposta. La mort a l'antiguitat. Aquest curs d'arqueologia, mentre també, com deia en Joan, té molta feina perquè ha de preparar encara les conclusions dels últims dos anys del Yucatán.
I estic excavant a Vilafranca.
Estàs excavant a Vilafranca, per tant, doncs...
Estarem sempre una mica enredats.
Enredats, bé. Pues sí, sempre hi ha feina. I l'origen d'aquesta conversa, que és aquesta incorporació a les rutes de patrimoni de la consolidació de l'estructura del Castellot de Garraf, que es va fer a finals de l'any passat i que ja és plenament accessible perquè tothom que tingui curiositat i que no el conegui, doncs s'hi pugui acostar un dia, perquè el lloc, obviant, com dèiem, el viaducte, el corrent i tot això, el lloc és bonic.
I, sí, tant, sí.
Doncs, val la pena acostar-s'hi. Joan García Targa, moltes gràcies per totes aquestes tasques i explicacions.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Com sempre, doncs, en el futur en continuarem parlant.
Perfecte, gràcies, Joan.